Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El govern espanyol insisteix que no seria lògic investir un candidat que està en presó preventiva. Sobre la resolució aprovada ahir al Parlament català en què es va reconèixer la legitimitat de Carles Puigdemont com a president, l'executiu del PP descarta presentar-hi recurs. Durant la compareixença, després del Consell de Ministres, el ministre de Justícia, Rafael Català, ha assegurat que la candidatura de Jordi Sánchez no té sentit. El ministre ha avisat que el govern espanyol estudia si pot impugnar aquesta candidatura. En canvi, l'advocacia de l'Estat no ha trobat elements per anar contra la resolució de reconeixement de Puigdemont, segons ha admès el mateix Rafael Català. Canviem de qüestió. Dues persones haurien mort en un tiroteig al campus de la Universitat Central de Michigan, als Estats Units. A l'espera d'una confirmació oficial, se sap que l'atacant ha aconseguit fugir del lloc dels fets i la policia ha iniciat una recerca per localitzar-lo. Segons un tuit de la universitat, les dues persones que han resultat mortes no serien estudiants i la policia creu que l'incident es va iniciar per una situació domèstica. La policia ha afegit que l'home, negre de 19 anys, continua armat i és perillós. El debat, en qualsevol cas, sobre la legislació, el dret constitucional a anar armat als Estats Units, ja va sorgir de nou amb els joves supervivents de la matança al Marjorie Stoneman Douglas High School, a Florida, on van morir el dia 14 17 persones. Precisament aquest tema, amb la massacre que s'afegeix a la llarga llista de tirotejos a les escoles nord-americanes, serà el tema d'aquí a uns moments en el programa El Mirador de l'Actualitat. Mentrestant, repassem altres temes breument. L'atur baixa de 4.600 persones al febrer a Catalunya, segons les dades que s'han fet públiques aquest matí. La xifra total d'inscrits com a demandants de treball és ara de poc més de 418.000 i el 38% no reben cap prestació. Pel que fa al conjunt d'Espanya, el febrer va acabar amb 3.470.000 desocupats, 6.200 menys que al gener. El nombre de cotitzants també va augmentar. Els inscrits a la Seguretat Social van superar els 81.400, la segona millor dada d'un mes de febrer, els últims 10 anys. I acabem comentant-vos que els bisbes de Catalunya centren les seves cartes dominicals d'aquest cap de setmana a parlar del que és la Quaresma i també de la iniciativa 24 hores per al Senyor, convocada pel Papa Francesc per a divendres i dissabte de la setmana vinent. També un altre tema és el Dia d'Hispanoamèrica. De la Quaresma parlen el cardenal Joan Josep Omella, l'arcabisbe Joan Enric Vives, el bisbe de Sant Feliu Agustí Cortés, el de Vic Romà Casanova i el de Girona Francesc Pardo, així com el bisbe Enric Benavent de Tortosa i Salvador Jiménez Valls de Lleida i Xavier Novell de Solsona, que se centren en les 24 hores per al Senyor. L'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, parla del Dia d'Hispanoamèrica que se celebra aquest diumenge. Fins aquí l'actualitat. D'aquí a uns moments, com us anunciàvem, el Mirador de l'Actualitat. Abans, el pensament del dia avui amb Jordi Casado sobre el silenci.
Diu la gent que tens moltes cares. A uns els impressiones molt, a d'altres no et volen ni sentir. Molta gent et reclama, sobretot quan el soroll els hi molesta. No ens deixis, perquè et necessitem. Estimat silenci, ens has d'ensenyar molt, perquè el silenci ajuda a reflexionar, a aturar-se, a generar pau i calma, i a escoltar, sobretot escoltar i respectar. Si practiquem el silenci amb assiduïtat, podem connectar molt millor amb nosaltres, amb els altres i amb el món. No li tinguis por. Només et demana que deixis de sentir el so, el soroll de l'exterior, per apropar-te a tu. Fomenta estones de silenci interior. Pots fer-ho al carrer, a casa, menjant, observant quelcom. Al principi et pot costar, però com tot bon hàbit, en una setmana sabràs escoltar el silenci i apreciar-ho. Abraça el teu silenci i escoltaràs molt millor.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 6 minuts, salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui analitzem les últimes matances en escoles dels Estats Units, sobretot la del 14 de febrer passat a Parkland, a Florida, uns fets que destapen novament la dura realitat de la tinença d'armes, molt fàcil, sobretot en alguns territoris del país. I encara més recentment, avui mateix hem conegut que dues persones haurien mort en un tiroteig al campus de la Universitat Central de Michigan, també als Estats Units. A l'espera d'una confirmació oficial, se sap que l'atacant ha aconseguit fugir del lloc dels fets i també un tuit de la universitat diu que les dues persones mortes no serien estudiants, alhora que la policia creu que l'incident s'hauria iniciat per una situació domèstica. Sigui com sigui, el debat social i sobretot la dimensió moral i ètica del problema ens preocupen. La reacció de Donald Trump aquests dies, un president que sembla que s'inspiri més en el foment d'un armamentisme escolar amb l'excusa de defensar els centres, és motiu igualment de reflexió. El president nord-americà pretén, segons diu, fer conviure la seva defensa del lobby armamentístic, encara que no ho digui amb aquestes paraules, amb una suposada gestió eficaç que, segons ell, pot acabar amb aquestes matances. Tenint en compte aspectes socials i culturals molt presents a la societat nord-americana, diversa en tot el seu conjunt, ens preguntem quina solució s'hi pot trobar de manera possibilista i sense oblidar el principi moral, humanista i cristià d'un futur desarmament. Us preguntem avui a través de radioestel.cat a l'enquesta del dia quin grau de preocupació teniu davant la facilitat de tenir armes als Estats Units. Podeu respondre entre tres possibles respostes. La primera, molt alt, el grau de preocupació. És un problema greu que s'ha de resoldre a nivell global. Podeu respondre una segona opció, alt, tot i que ens queda lluny. I una tercera, normal, és un tema intern dels nord-americans. Podeu decantar-vos per alguna d'aquestes tres respostes o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Ens acompanyen avui per analitzar aquesta actualitat aquí en el Mirador a Ràdio Estel, d'una banda Tica Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies. I també tenim amb nosaltres Lluís Sols, professor i col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, quin és el problema de tenir armes i quina possible solució hi ha en aquesta dinàmica de la qual no surten els nord-americans? No hem fet memòria, però des de l'any 2007 hi ha hagut tres o quatre importants matances amb desenes de víctimes mortals en centres educatius, habitualment universitats o escoles de secundària.
Jo crec que si comparem la societat europea, per exemple, o la canadenca, podem observar que en aquells països on les persones tenim prohibit la tinença i l'ús d'armes i al mateix temps no tenim aquesta cultura de que cadascú de nosaltres s'ha de defensar, sinó que culturalment la nostra societat ha dit que és l'Estat el que té que proporcionar la seguretat als ciutadans, Estadísticament es demostra que en les nostres societats els graus d'homicidi són infinitament més baixos que els nord-americans. Per tant, la conclusió és ben fàcil. Si la gent no té armes, el nombre de víctimes per arma baixa substancialment.
Això sembla una evidència. En tot cas, analitzarem matisos i detalls. Senyor Sols, vostè com veu el problema general, per
sí,
començar?
Jo exactament de la mateixa manera, no? El que passa és que en Estats Units estan atrapats per aquí a segona enmienda, em sembla que van aprovar, no sé si el segle XVIII o XIX, però realment al començament de la història dels Estats Units, i en el que s'estableix el dret de totes les persones a portar armes. Com canviar la Constitució és força difícil als Estats Units, doncs en això es basen aquests lobbies armamentístics per posar dificultats, que només que posin prou dificultats això no canvia. Hauria d'haver una marea molt important de gent, d'opinió pública, que volem canviar les coses. El mateix Partit Republicà s'hauria de convertir això perquè canviés. I com això no passa, doncs estan una mica atrapats. Llavors allò que fan és justificar la situació que tenen, que és una mica irremediable, en cert sentit, no? Perquè hi ha prou opinió pública mobilitzada per aquest lobby del rifle, etc., com per que no canviï res.
Jo crec que la situació social que ens trobem és que és un dret, diríem, constitucionalment reconegut, anacrònic. Jo crec que és de l'època que en diríem de les pel·lícules de l'Oeste, on culturalment, com si diguéssim, es viu en un entorn en el que es diu cada persona s'ha de defensar a si mateix, ha de defensar la seva propietat, ha de defensar els interessos i, per tant, tothom ho ha de fer. No hi ha un responsable superior per fer això. I un matís que jo hi posaria és que quan parlem del lobby d'armes, en aquest cas és un cert lobby d'armes, perquè les empreses grans que produeixen armament pesat, aquestes no estan en aquest lobby. Aquí tenim l'armament lleuger, rifles d'assalt, pistoles... Hi ha un ventall que no diríem que no és d'ús militar, que és el que s'utilitzen. Fins i tot jo crec que és de destacar que la policia nord-americana té armes que les policies europees tampoc no tenen. La pròpia policia està ja armada com per dir muntar un gran pollo en el carrer, en les armes que tenen.
Clar, no és el mateix haver de lidiar amb delinqüents que no tenen un arsenal d'armes de foc que delinqüents que sí que el tenen. Sembla que la segona enmienda es va aprovar per defensar els individus de l'Estat. O sea, el dret a tenir un rifle era per poder-se defensar en un moment donat dels abusos de l'Estat. I clar, això no té res a veure amb la realitat.
En l'actualitat.
I un Tribunal Suprem podria arribar a fer algun dia una interpretació, un Tribunal Suprem de caire progressista, dient, compte que això es va aprovar per això i, per tant, la seva aplicació en un altre context seria incorrecta. Però, bueno, això ja és
l'altra manera que ja tenen de fer, i és, arma és un terme molt genèric, perquè un míssil és una arma, un avió de combat és una arma, un gabinet és una arma. Per tant, si la definició en la Constitució no hi ha una definició clara d'arma, com a mínim també es podria anar rebaixant què podem entendre per arma que una persona pugui tenir a la seva disposició. És que en aquells moments ens trobem en que hi ha persones en Estats Units que tenen armes que són d'ús militar, ben bé, i dius, home, és exagerat, i a més quan te trobes amb persones que els requisits per accedir a d'elles no hi ha controls psicològics, controls mèdics, historials, és molt fort per mi que sense, amb tan poc control o amb tan baix control es puguin accedir a armes que fan o poden fer molt de mal.
Són, la segona enmienda parla d'armes de foc, però clar, es podria reduir armes de foc, diguem, poc agressives.
No és el mateix.
I evitar aquestes ametralladores, aquestes coses que realment poden fer un mal.
Clar, una arma d'aquestes d'assalt pot llançar 200 bales en un segon. No és el mateix això que una pistola que només puguis tirar una bala per segon. Pues la capacitat del dany
I sobretot si es concep com una arma defensiva en una situació personal d'estabilitat psicològica, emocional.
Hi ha un altre criteri que jo crec que es podria utilitzar, i és que, per exemple, en la campanya electoral dels candidats polítics quedi prohibit tindre donacions d'empreses d'armes. Jo crec que aquest seria un element important, perquè ara et trobes en què els polítics, sobretot els polítics més de la dreta, reben molts diners de campanya electoral d'aquests grups. I això els hi fa difícil de dir, si jo ara m'oposo a la política del benefici econòmic que tenen aquestes empreses, què passa en la meva campanya electoral?
Em jugo la reelecció d'aquí 3-4 anys, sí. Bé, en tot cas, complicat el problema. Als Estats Units també s'ha de dir que per la seva diversitat i el seu sistema federal no és el mateix la facilitat en un estat que en un altre. Hi ha estats on es venen fins i tot les armes als supermercats, a l'abast de tothom, i altres on hi ha una mica més de control. Això també revela una certa tensió dins la mateixa societat, és a dir, un moviment a favor de reduir al màxim l'accés a les armes, que existeix i és molt potent també als Estats Units, i l'altre, igualment potent, el que és partidari del sistema que ja funciona.
Però, vaja, un Tribunal Suprem de perfil progressista, que ara mateix no hi ha, podria fer una interpretació molt restrictiva de la segona enmienda i limitar una mica el problema.
Per tant, sense una reforma dràstica de la Constitució es podria canviar.
Perquè és qüestió d'interpretació.
Clar, una interpretació, pues eso, limitar l'edat en què es poden tenir armes, exigir uns requisits... Si tot això es fa a nivell federal, per a tot els Estats Units, ja el problema va quedar molt, molt, molt reduït.
Quan grans líders mundials, com el Papa Francesc, parlen d'acabar amb el tràfic d'armes, a petita escala això també és tràfic d'armes. Sí, clar, és un negoci, un mercat, un mercadeig.
Sí, jo, per exemple, et posaria el cas de cara a finals del 2017 va ser aprovat en Nacions Unides sobre el tractat sobre comerç d'armament. I un element que va ser molt significatiu en les negociacions d'aquest tractat és que l'Associació Nacional del Rifle i en boca d'ells el govern nord-americà que estava en les negociacions es va oposar moltíssim a que hi hagués qualsevol tractat, i l'única manera de que hi hagués un tractat va ser que el tractat no regulés l'ús d'armes per les persones, que regulés el comerç entre estats, però que no pogués afectar a les persones sobre aquestes. Dius, home, també és molt fort, perquè acaba sent una esmena pràctica, no una esmena, algo que queda fora d'un tractat internacional simplement per contentar a la població nord-americana, no la de la resta del planeta.
I acudentar a una associació concreta. Jo penso que cal relacionar una mica tot això que està passant en el canvi del Tribunal Suprem, que quan va anul·lar la limitació que hi havia, que va estar vigent durant diverses dècades, a les donacions. Ara mateix, des de fa uns 10 anys, no hi ha cap limitació a les donacions als candidats, a donacions econòmiques. I això permet que un grup només pugui, bueno, parlen de 30 milions de dòlars donats a la causa de Trump. Clar, això influeix molt en una campanya electoral, no? Llavors, aquesta influència excessiva de determinades empreses, del tipus que sigui, és dolenta. I penso que s'hauria de canviar això.
I tot això en una dinàmica política als Estats Units que és molt transparent pel que fa a les donacions.
Sí. Sí,
que hem de reconèixer que aquí falta aquesta transparència de vegades, i allà, en canvi, tot se sap, els partits informen, es mouen...
O fins i tot, per exemple, no hi ha debat en la moralitat de la procedència del diners, però només hi ha moralitat en si tu has mentit o no has mentit. Per exemple, si Trump hagués mentit de dir no he rebut diners de l'Associació Nacional del Rifle, això seria un greu problema. Però dir que ha rebut 30 milions per la seva campanya electoral, no. Això ja no és problema.
La mentida i el perjuri és el que moralment està més castigat als Estats Units per la societat. Només cal recordar el cas d'ara fa uns 20 anys de Bill Clinton i el seu afer amb Mònica Lewinsky. Estava més en perill de destitució pel suposat perjuri, per haver mentit, per haver jurat, declarat sota jurament que no havia tingut aquesta relació, que no pas per la mateixa relació en si, que moralment també és qüestionable, sens dubte.
De manera de trobar percepció, menteix contínuament. El problema és que mentir en un procés judicial, allò sí que seria...
És una altra cosa.
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat la directora de l'Institut Català Internacional per la Pau, Tica Font, i el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Tenim alguns comentaris d'oients que han respost a l'enquesta. Recordem novament la pregunta, quin grau de preocupació teniu davant la facilitat de tenir armes als Estats Units? Ens diuen alguns oients, per exemple, Carme ens diu, podrien tancar les fàbriques d'armes. Aquesta seria la solució. I també ens escriu Juan, que ens diu: si es vol entendre el problema, hauríem de saber per què es deixen armar les persones als Estats Units. Potser una comprensió del fenomen també ajudaria, més enllà de la càrrega moral que té i de la qüestió moral, que això és indubtable, però també potser caldria analitzar més a fons per què passa, per què hi ha aquesta cultura als Estats Units.
Bé, potser per aquesta segona enmienda i perquè molts fan d'això una identitat del ser americà, no?
Uh-huh. Aquesta cultura també liberal, no?, de l'autodefensar-se. Sí, tenim un estat que ens protegeix, però jo busco la vida, no?, també per defensar-me.
Però hi ha la creença molt estesa entre els partits d'això en que això els dona més seguretat, quan és exactament el contrari. A veure, si el delinqüent que vol exercir violència sobre la seva víctima dona per descomptat que la víctima no té cap arma de foc, doncs actua amb una certa agressivitat. Però si pensa que pot tenir arma de foc, és molt més agressiu i possiblement el farà mal. És a dir, realment, en la pràctica, la gent disposa d'armes de foc, hi ha molta més delinqüència, hi ha molts més assassinats, i bueno, això es reflecteix en les estadístiques, no? Estats Units té molta més delinqüència d'aquest nivell que pot tenir Canadà o Europa.
O l'altra qüestió, per mi també rellevant, és no només si mirem el número de víctimes que hi ha per arma de foc, sinó si poguéssim mirar el context en què s'ha generat aquesta víctima o ha estat víctima. Si tu diuen, ells diuen, no, és per defensar-me. Si tu l'utilitzes per defensar-te, cal esperar que les víctimes es produeixin quan? En un moment en què tu has estat amenaçat i, per tant, treus la teva arma i en aquest context es produeix la víctima. Però si tu mires les estadístiques, no és en aquest context. Les víctimes estan prohibides perquè se t'han anat la xaveta, vas a l'escola, a la universitat, al bar, al restaurant, o vas al treball i resulta que tu tens un grau de frustració laboral de tal classe que vas un dia a la feina i mates els que estan per allà. Per tant, tu dius, no és un tema de seguretat, perquè si fos de seguretat, trobaríem que les víctimes són produïdes en un context. I, en canvi, trobem que les víctimes són produïdes en un altre context. O un tercer context és que tu tens una arma a casa i tu no saps a vegades netejant-la, el nen que juga. Hi ha molts accidents que es produeixen involuntàriament perquè tens aquestes armes a casa.
Uh-huh. La matança d'ara fa 15 dies en un institut de Florida sembla que ha obert de debò un debat als Estats Units sobre les armes. I, a més, hi ha hagut alguns canvis. Per exemple, aquest dimecres dues cadenes anunciaven dos d'aquests canvis. La cadena d'equipament esportiu que més armes ven al país, Dick's Sporting Goods, ha dit que deixarà de vendre fusells d'assalt. Bé, no sabem els efectes. Després també una altra empresa, Walmart, ha anunciat que augmentarà el seu codi intern per a la venda d'armes dels 18 als 21 anys com a mínim. Bé, són mesures que no solucionen el problema, és clar.
No, clar.
Poden ser testimonials.
No. Si no pots comprar alcohol fins als 21, però pots comprar un fusell d'assalt als 18, dius, bueno, pues, no sé, se'ls han embegut a l'enteniment.
El suposat assassí d'aquesta tarda a la Universitat de Michigan, segons la policia, té 19 anys. Bé, però tampoc aquests límits, marges d'edat...
I si hagués tingut 22, la limitació es feia fins al 23, que això és una simple idea.
Sí. Bé, en tot cas, si recordem aquesta matança, ha provocat també una reacció. Als Estats Units es parla, en alguns mitjans de comunicació i l'opinió pública, de ràbia que està provocant una revolució d'estudiants, d'adolescents, contra els polítics dels Estats Units. Aquesta mobilització social pot ser important.
Jo crec que aquesta
important.
És l'esperança. Uh-huh. Per mi l'esperança són la gent jove que està dient ja hi ha prou. Ja hi ha prou, perquè a més, jo crec que el gran error del sistema és entrar ja de dir el dret dels alumnes a anar a escola en arma. Uh-huh. Anem a donar classe als professors d'utilització d'armes i aquell profe que entri a la classe en un arma tindrà un plus econòmic, perquè no fa ni un mes que Trump anunciava de dir faré un programa i aquells professors que vulguin anar a l'aula armats i facin un curset rebran un plus extra econòmic. Premiarà econòmicament aquestes conductes. Dius, tot plegat, per mi se n'enveuen els enteniments totalment. Els joves no tenen encara tota la capacitat moral integrant en la seva personalitat per diferenciar entre quan una conducta està passada de rosca i quan no. I, en canvi, els hi donem instruments per passar-se'n de rosca.
Bé, l'enquesta que formulem avui a radioestel.cat i que estarà encara després del programa unes quantes hores, el que esteu votant majoritàriament és a favor de la tercera opció, que el grau de preocupació que teniu és normal perquè és un tema intern dels nord-americans. Que sigui normal no vol dir que aquests oients estiguin a favor, evidentment, de la facilitat de les armes, però és significatiu aquest estat d'opinió, un 58%. Insistim que aquesta enquesta no és científica, però sí marca una tendència entre els oients. Diuen que és normal, el 25% diuen que és molt alt el grau de preocupació i el 17% alt, tot i que queda lluny. Potser també una clau, parlava abans Tica Font del Canadà, de la Unió Europea, on no hi ha aquesta cultura. Quin grau d'influència poden tenir aquests països que són aliats dels Estats Units, o que són amics i que no tenen aquesta cultura del fàcil accés a les armes dels ciutadans?
A veure, en gairebé tots els temes, les coses que comencen als Estats Units acaben arribant a nosaltres.
Sí, podria ser el contrari, més aviat que ens arribés aquí aquesta cultura.
Clar, esperem que no. Esperem
la que cultura, no. La cultura de la violència que hi ha als Estats Units, i tant que ens arriba. No cal més que enxufar la televisió i trobar-nos, que gairebé és impossible trobar-se una sèrie nord-americana sense tiros, morts, constantment. No?
Sí, aquí tenim focus de violència, però no són amb armes de foc, normalment, vaja.
Clar, i d'alguna manera pot, d'alguna manera, fer més violent en algun moment a la ciutadania europea. Sí, podria influir. Al revés, és molt difícil. Jo penso que els americans no miren fora. És a dir, el seu món és Amèrica i els altres són tots gent estranya, que no és cap model per ells,
No. Però així i tot, jo crec que en general, la societat global nord-americana tindria que fer-se algunes reflexions de per què tenen aquestes reaccions tan destructives i autodestructives socialment. Perquè preocupant és el tema de les armes, però un altre element molt preocupant, molt més soterrat, és la societat més enganxada als opiacis. I en aquest cas, els opiacis com a medicament, És una societat que se medica tant per no tenir dolor físic, o mental, que és molt elevat la pandèmia ben bé d'ús, de que quan ja no poden adquirir amb recepta mèdica tots els elements, les píldoles o el que sigui per no mantenir dolor, comencen en el mercat negre. Hi ha una gran quantitat de gent i és un greu ja epidèmia sanitària. Aquest. Com és una societat que arriba en tots aquests extrems? Una, d'exercir violència contra ells, i l'altra, de no aguantar el dolor.
Hi ha com una relació, no?, entre aquestes dues realitats pròpies de la societat nord-americana.
Podem parlar d'una societat que no protegeix prou els seus ciutadans, que tot el tema de la manca d'un estat del benestar, la situació de desesperació que es troba la gent, la marca d'assistència social, certs problemes que faciliten que gent que podia haver-se atesa acaba sent gent descontrolada que faci aquestes bestieses. Jo penso que manca, diríem, despesa pública als Estats Units per atendre la ciutadania, evidentment.
Més benestar social.
Clar.
I és un tema, ara no hi entrarem, ens queda un minut i mig, però un tema educatiu, evidentment. L'educació en la pau, que nosaltres des de Ràdio Estel sempre volem defensar, i que és molt genèrica com a idea, però que és molt important. I potser falta aquesta educació en la pau als Estats Units,
o
és insuficient?
Hi ha clima de violència, però potser que sí que hi ha una certa cultura de la pau. Clar, ja no sé, els joves amb influència més conservadora, republicana, que pot passar, però en general el món educatiu no és el més agressiu als Estats Units. Però sí que, també surten aquestes coses, no? Però,
Bueno, jo crec que l'últim punt, per mi també estrany, és la proliferació d'esglésies diverses que tenen en Estats Units, i moltes d'elles estan en suport a la tinença d'armes. I això a mi també em sobta.
Evidentment, la cultura cristiana és contrària, per definició, a les armes i contrària a la guerra, evidentment. No? Aquí no estem parlant de guerra, pau, d'armamentisme, món armat, etc., blocs militars, sinó d'una altra cosa. Però són armes, en definitiva.
Sí, però aquells dies s'han fet trobades d'algunes esglésies donant suport a que no retallin les armes.
Doncs Estats Units hi ha 70 milions de catòlics. Si realment l'Iglesia Catòlica es mobilitzés a Estats Units amb força amb això, podria influir molt.
I tant. 70 milions o més de catòlics,
sí.
I una altra xifra semblant de protestants en les diverses denominacions.
Sí, mira, aquesta setmana a Filadèlfia, l'Església d'Unificació ha fet un acte de bendició de matrimonis amb fusells armats.
Mm-hmm. Doncs bé, un missatge que ens interpel·la i ens fa reflexionar. Ho deixem aquí. Gràcies, Tica Font i Lluís Sols. Fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.
Arribem a 2:15.